A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bones, bon dia, benvinguts a La Tertúlia. Estava en plena pretertúlia abans d'arrencar amb els dos convidats que tinc aquí. Antoni Miralles, benvingut.
Hola, gràcies per invitar-me.
Un plaer tenir-te aquí. Jordi Cerqueda, Sierra, preciso, perquè si no ja estaràs, diguem, més que sol·licitat els mateixos i els que no mateixos de cognom. Benvingut.
Moltes gràcies, benvingut, per rebre'ns.
Bueno, una cosa que segurament vosaltres en teniu a la butxaca i a mi m'ha sobtat quan he tingut la informació. Agafo el País Veí, perquè és allà on he tingut el País Veí del Nord la informació. A França hi ha més de 600 milions d'euros que dormen en calaixos perquè és moneda petita d'un cèntim, dos cèntims i cinc cèntims. Perquè diuen que un cop la moneda ha fet un primer o un segon viatge, el monedero, la gent ja no l'utilitza.
Ostres, no sé. Són molts diners, eh?
Són molts, molts diners.
Però
jo m'he quedat parat.
Si ha sortit, deu ser així. Seguríssim que si busco per casa, ara no arribarem a res, eh? Però algun euro segur que hi ha amb una d'aquesta petita que queda amb un cendrer o queda molt... Segurament és així.
Pesa i la realitat és que ocupa puesto, pesa i al final la deixes en qualsevol lloc.
Saps el que és curiós? Que algú mirés quantes monedes d'euros andorrans hi ha a les cases d'aquest país. Moltíssima gent els guarda. No em diguis per què, eh? Jo tinc gent de la família que replega un euro d'Andorra amb un raconet. Alguns fan coses senzilles. Pues quan en tenen uns quants, se'n van a dinar o a sopar. I diu, mira tu, això ha sortit de no res, no? Però altres els guarden.
No, bueno, no diria que és una economia, diguem, parada ni submergida, és, diguem, és una economia que no circula, per dir-ho així.
No, negoci pels estats, tio.
Tenim sí.
Allà, ho tenim allà, emetem moneda que es queda allà per cadeta i que ningú que no saps per res.
El cost de la moneda és molt més baix. És
molt més baix i ja queda.
A partir d'ahir és negoci.
Sí, sí.
Sí, bueno. Monedes,
jo faig una cosa que és molt divertida, que quan vaig a Espanya i vaig als amics li porto una moneda de 2 euros d'Andorra.
Toni, un altre amic meu que té família a Alemanya, sí, es dedica a recol·lectar tots els euros i quan va allà reparteix euros d'Andorra. Diu que fa molta il·lusió, diu, vas a una botiga, mire, d'Andorra, i la gent li fa gràcia i se'l guarda. Diu, bueno, són coses,
sí, sí, anecdòtiques,
curioses.
Bueno, jo reconec que a vegades quan viatges i segons el país on vas i dius que tens euros i els encens una moneda d'un euro d'Andorra o de dos o de cèntims, la gent es queda parada i...
Bàsicament perquè no saben el que és Andorra i no està.
Bueno, alguns ho saben, però potser no saben que tenim moneda encunyada.
Tu que ets mig francès, a mi m'ha passat a França, amb gendarmes, que ni idea d'on és Andorra, ni què és Andorra. I després et surt l'amic gendarme del costat que et diu, sí, home, sí, allà al pas de la casa. Ah, sí, bé, ja està, eh? Però Andorra com país...
El pas de la casa es diu,
saps? El pas de la casa ho saben, sí.
Ara, el que dius tu, i que, bueno, has pogut també viatjar com molts, a vegades te'n vas molt més lluny del Principat, de l'altre cantó de l'Atlàntic, i la gent sap on és.
Mira, parlant d'altra... Una cosa curiosa, l'altre costat de l'Atlàntic, vam estar fa poc, molta gent no coneixia Andorra. Una cosa que ho vaig trobar impactant, un senyor pel carrer, parlant, diu, però d'on som, d'Andorra? Coneixia Andorra pel futbol, perquè havien jugat un partit internacional contra no sé qui, el tio era molt seguidor del futbol i sabia on estava Andorra pel futbol, que són coses que em vaig sorprendre. I no solament sabia que hi havia una selecció nacional, sinó que sabia que hi havia una lliga domèstica amb el qual coneixia algun dels equips que jugaven aquesta lliga.
Li agrada el futbol, eh?
Li agrada molt el futbol, però és que la immensa majoria no sabia Andorra. I algun, com a molt, et deien, sí, entre Espanya... Ho localitzaven una miqueta, però no coneixien per res d'Andorra. I aquest senyor sabia molt del futbol d'Andorra, com més gent d'aquí el país no sabia.
Fa 10 anys així que vam anar, la primera vegada, o fa 10 o 15 anys que vam anar a Xina, i tenien que emportar un plànol per dir-li que estava en Europa i que estigui entre França i Espanya i que eren Europe. Angola? No, Angola no, Andorra. Europe. I tenies que anar, i portàvem tots, en la part de darrere de l'agenda estava el plano i el plano indicava-me, mira aquí.
Ara és més fàcil, dius, quan arribis a casa, busca-ho al Google i ho trobaràs.
Sí, sí.
O directament amb el telèfon ho fas la busca i l'ensenyes. El que sí que és cert és que del que dieu, la localització també del país, independentment del futbol, Tour de França i altres esdeveniments també, avui dia, diguem, els mitjans de comunicació que hi ha, també ens ha fet més visibles.
Amb el tour ajuda. El tour ajuda,
perquè són, esports.
Són milions de persones. I el futbol, doncs, ens agrada o no ens agrada. Jugarem un dia d'aquests, el dia 4 de juny, em sembla que és, contra Anglaterra. Hi haurà uns quants milions d'anglesos que buscaran al Google a veure què és això d'Andorra, no? I ens ficaran al mapa d'Europa, perquè fins aleshores no hi havíem pensat.
Com el Cisne Feroe, eh? Quan jugava a Espanya, sí, sí, el Cisne Feroe, què collons és això?
Què és això? I a qui pertany això? I quin sistema...
I quan són?
I quin sistema tenen, no? El futbol és futbol, i el Tour també, eh? Estem parlant de primera divisió.
Esport.
Fórmula 1, el Tour, futbol, això és primera divisió, Olimpiada.
Ara, del que diu Jordi, és més, diguem, respectable i venerable, una persona que està d'altre cantó de l'Atlàntic, que sap que és Andorra perquè és aficionat al futbol i tal, que no pas dius, no, és que tenim un país veí que és copríncep, que tens una persona de la funció pública i que no sap, a més, per parlar d'un gendarme, que no sap el que és Andorra. Sí,
sí. No, jo no m'he inventat això, t'ho dic.
No, ja m'ho penso.
Crec que era Orly, un aeroport de París, que li ensenya el passaport i el tio es queda mirant i crida als companys, Andorra, que al costat li diu això. El pas de la casa. Ah, bé, sempre. Va ser així.
Això és per demanar-li com ha provat la geografia.
Però que som molt petits, home, que som molt poca cosa. A vegades em sembla que som el malic del món i som res, és un granet de sorra.
Sí, però sorprèn.
Sorprèn que en geografia, vull dir que no, quan, home, si em dius quants estats n'hi ha als Estats Units, segurament no ho sabré.
Clar.
Però, home, França, Espanya, Europa, els països d'Europa, San Marino, on està, i encara que siguin petits, Mònaco, jo penso que en geografia això es dona en...
Perquè estem en aquest àmbit, però la gent que no hi està, inclús Liechtenstein, no, els hi sona una miqueta xino. A veure, Mongòlia, capital?
Ulaanbaatar.
Ulaanbaatar, té raó, ell. Quan sortim del nostre àmbit normalet, costen les coses.
Sí, sí, sí. Bueno, geografia, a mi m'agrada bastant.
Ja ho veig, jo no era molt dolent.
A mi també, però els capitals,
jo era molt dolent.
Com m'han canviat de tant en quant, el que era quan jo estudiava, el que ja era en aquest moment, i si es vas a Àfrica ja... Ni de
no, és que el Congo belga ja no existeix.
Ja no existeix. Sí.
Per exemple, no?
Vaig trobar, quan jo era petit, de casa, i l'he mig restaurat una bola.
Una bola.
Una bola d'aquestes, com es diu, un mapa. No,
sí, un mapa sí,
una bola,
sí,
no? Una bola d'aquestes, que a més és d'aquí. Sí. És molt xula. De fet, la meva filla me l'ha robat. I mires els països i, ostres, com ha canviat, eh?
Ha canviat molt.
Com ha canviat? Hi ha un munt que ja no hi són, i bueno, n'hi ha molts que no hi eren i hi són, no?
Bueno, són evolucions i també moviments, diguem, entre, malauradament, guerres i altres coses.
Sí, però sorprèn, vull dir, bueno, jo no em traia el cap que Andorra o Espanya i França un dia no hi fossin, no? I, bueno, doncs sí, això es mou.
Bueno, nosaltres, diguem, el Principat ha potser tingut aquesta sort que, per als 800 i pico anys d'història que tenim, ens hem, diguem, sí, sí, resguardat molt bé, diguem, de seguir.
Per això, que som un granet de sorra que ningú li importa un bledo.
I pobre,
perquè això...
I pobre, perquè si hi haurà petrol, segur que n'hi havia nostres aquí.
Fa 50 anys segur. Això no valia res. No,
clar, clar. Al principi de segle, era molt petit, era molt pobre, i no tenia tampoc ni cap atractiu, ni per fer una guerra, ni per plantar-se aquí, ni per res. I bueno, a més, nosaltres hem jugat també
a fer l'Andorra.
És a dir, ara juguem els que són francesos i els defensem d'Espanya, que aquí França, i com passar al revés, de dir, que és Espanya.
Això es diu fer l'Andorra, no mullar-se per res i anar passant el dia. Sí,
bueno, això és l'acudit que diu l'altre, que no declarem guerra als Estats Units perquè no tenim prou lloc a la comella,
sí,
no?
Sí, cabrien.
Bueno, una cosa, que parlant de territori, el grup polític Concòrdia vol fer una proposta de reserva natural del 50% del territori per limitar també, doncs, l'accés i la sobreutilització, diguem, de l'espai natural a nivell d'esports, d'oci i tal. Bé, és cert que el nostre patrimoni natural és un recurs que tenim que protegir. Ara, declarar-ho parc natural el 50%, no sé la viabilitat de la cosa.
He llegit el titular només avui. Bueno, em sembla que aquest país difícilment podem utilitzar més del 50%. La major part del país és muntanya inaccessible o molt poc accessible, que, bueno, està bé protegir-ho, eh? Vull dir, no és alteria, no? Però jo crec que s'autoprotegeix bastant. Tenim molt poca part del territori utilitzable per fer gran cosa. sí que podríem potser, no sé en quin aspecte ho diuen, si ho diuen potser amb la profilació d'estacions d'esquí o coses d'aquestes.
Bueno, la pràctica esportiva, muntanyisme, gent que no respecta la muntanya...
Bueno, però això és més, jo crec que és més educació i cada vegada, cada vegada estem avançant més en aquest aspecte, vull dir, sempre trobarem la gent complicada i la gent que no tenen cap respecte, però ara mateix la gent que va a la muntanya estima la muntanya i per poc que es faigui es respecta i es conservarà.
Tu que és l'Oradià, el Comú va decidir doncs a posar un peatge per accedir, diguem, a Port Negre, sí. Dius, bueno, potser és una, no diré una solució, però una manera també de filtrar o limitar...
A mi em sembla molt bé. Jo les darreres vegades que he anat amb bicicleta, realment hi havia grups molt nombrosos de turistes, no eren ni gent del país, amb unes actituds de motos i quants realment poc respectuosos amb l'entorn. Llavors, això es fa, suposo que és per fer un control, vull dir, no és res més que això, no em sembla malament.
Sí, bueno,
si s'està aplicant, que no ho sé,
Bueno, està aplicat, hi ha barrera. El que sí, el peatge em sembla que són 5 euros per als andorrans i 25 per a la gent de fora, hi ha dues tarifes. Cert que el que sempre diem, el que és gratuït, no es valora. També.
És que aquí estem amb la cultura de tot gratis. Ara, tu saps, vinc de lluny, pagues per tot. I pagues per... Aquí et fan pagar, sí, però segurament allò que et fan pagar és per mantindre aquell espai amb unes condicions d'higiene, de neteja, que si no ho podríem fer. Estem acostumats al tot gratis. Per tant, comencem acostumant-nos a que es té que pagar per utilitzar sí. espais, encara que siguin públics sí, i que siguin
si
de tothom.
Si volem espai cuidats, al final tindrem que tenir un esquema, igual que els turistes paguen a Barcelona perquè tinguin una ciutat, entre cometes, més neta i més aliena lo que vol, nosaltres al final pues, tindrem la plaça, igual tindrem la plaça turística, tindrem que d'alguna manera ordenar l'arribada de la gent a la natura, perquè moltes vegades encara trobes segons que he posat una llauna o una bossa de plàstic que no té cap sentit en aquest moment. No?
I és una manera també de controlar la capacitat o l'aforament màxim d'un espai natural, que el té, vull dir, no pots ficar 50.000 persones en un lloc que n'hi caben 3.000. Ja fa molt temps vam estar fent una excursió a peu, és que no recordo el lloc on era, per aquí al Matarranya, amb un canyó que hi ha d'aigua molt xulo, i la gent aquella cobraven una quantitat molt petita, que en teoria era per poder aparcar el cotxe. O sigui, hi havia un senyor amb una barrera i deia, vinga, 2 euros, 3 euros, et cobraran pel cotxe, no per la persona. I dic, com és que cobreu això si al final aparquem en un prat que no té... Diu, no, és l'aforament. Diu, quan han entrat 300 cotxes, doncs ja no...
No quedem més.
El 301 no entra. I llavors cobrem aquests diners perquè ens serveixen per mantindre el camí i per tindre un control d'això. Vale. Són maneres de control, que estan bé.
I sempre n'hi ha un lloc de treball per una persona que no pot fer coses...
Però segurament,
mantenen aquesta
segurament
persona...
Segurament, i tenen... És que era un poble petit, vull dir, aquell poble pues, no hi havia gran cosa, però hi havia 5 o 6 persones que estaven treballant allà.
És com la tassa de buscar bolets o coses d'aquestes, no? Pues al final, pues, si al final fas pagar, això redueix el número de persones que acudeixen, i això el que fas és pues, tenir una possibilitat de tenir la muntanya... una mica, o l'espai més net, més arreglat i en menys.
Els bolets és significatiu. Dius, com poden cobrar-te per anar a la muntanya que és immensa i que hi ha gran... Bueno, pues segurament per la massificació. Hi ha hagut uns programes de TV3, caçadors de bolets, deia, crec,
sí.
Que no sé què, que ha fet que tots aquells que viuen allà baix a Barcelona, que són uns quants milions, diuen, ostres, pues tu, això és fantàstic, no? I llavors ha arribat un moment d'un col·lapse que la gent no podia ni accedir enlloc amb el cotxe. No,
que no em vaig apartar.
Per tant, bueno, és una manera, no crec que fos gaire car el que feien pagar, no? Però bueno.
Bueno, també hi ha una part de persones que ho veuen com un negoci, anar a plegar bolets.
Claro.
I
no, perquè... i tant, clar, i tant.
A partir d'aquí dius, bueno, si tu em fas negoci també que...
També la... col·labora.
Exacte, que l'Ajuntament, doncs...
Rasque algo.
Rasque algo.
Sí, però també és que no n'hi ha que perseguir-ho allà. Tu vas on el venen i a partir d'ahí tens que fer el que tens que fer perquè està comercialitzant bé. A partir d'ahir, doncs, demana factura, demana no sé què, demana coses que al final fan més difícil que la gent, doncs, no pagui impostos, entre cometes, no?
Però això és una economia submergida, no?
Sí.
Tot va per sota.
Parlant de feina i de muntanya, bé, Canillo està tirant endavant el procés per a la construcció del telefèric que vol unir el poble amb la zona del pont tibetà, un giny a 700 metres de llargada, aproximadament, 400 persones per hora. Aquí és el que dèiem, 400 persones que aniran cada hora a la muntanya mitjançant un gin, també doncs, una certa, diguem, respecte i regles de com comportar-se quan estàs en un espai natural.
Clar, 400 persones en espai natural petit.
Petit.
Petit i estret.
Bueno, màxim, suposo, 400
però,
a la per hora.
Bueno, suposo que ho deuen bé calculat que pot ser així. Entenc jo, eh? No.
Ara van a tubus.
Ara van autobús, sí.
I contaminen més.
Mm.
Vol dir que és més fàcil tenir. I el que hi ha que buscar és activitats perquè la gent estigui, tinga possibilitat de fer igual que hem fet ara el pont, el salt en aquest moment.
El que està clar que el turisme ha canviat una barbaritat. Jo teníem a casa amb la meva família, teníem un hotel, i teníem clients que venien cada any, durant molts anys, estaven un any a l'hotel. Ai, perdó, un any, perdó. Un mes a l'hotel. No feien res. Llegien La Vanguardia al matí, esmorzaven, dinaven, sopaven, no es movien. Avui mateix això és impensable. Vull dir, la gent necessita fer coses, moltes coses. Ho dic per la meva, pels meus fills, no? A la que fa 2 hores que no fan res i estem avorrits. Llavors tenim que fer si volem seguir sent un país turístic, tenim que fer coses perquè la gent faci coses.
Sí,
si portar-los a dirigir-se a fer alguna cosa.
I si no estàs penjat al telèfon, i si no estàs penjat a la tele, i si no estàs penjat
i al final... Un enginy d'aquests mecànics, com tu deies, és menys poluant que autobusos pujant per la carretera, i al final són estructures que sí que són aparatoses i grosses, però que si un dia cal treure-les, tampoc és tan greu.
És fàcil.
Tampoc és tan greu, perquè són cables i 4 pilons.
O la converteixes en tirolina, també.
O en tirolina, sí, sí.
Una miqueta bèstia, potser la tirolina...
Igual baixarem, sí. Baixarem no, massa presa, no?
Regreixo que fer una carretera és desmunt, és asfaltat, és moure el terreny, això finalment és... sí que s'ha perdut dos que no veus, no? Què hem fet aquí? Però si un dia cal treure-ho...
Són 4 pilons.
Són 4 pilons.
Bueno, de fet, telefèrics que s'han desmuntat, o telecabines, hi ha hagut aquí el d'Encamp.
El d'Encamp, sí, sí.
Que només queda l'edifici...
Llàstima, eh? Perquè era molt xulo aquest telecabina.
Petitet.
Molt petitet, eh? Hi ha algun lloc que tenen cabines...
Cabines, estan molt xules.
De decoració, i dius, com podíem anar aquí dintre amb aquesta cosa, no?
Bueno, o el que hi havia a Sol 10, també, a l'època, eren cabines de 2 places, també.
El telecadira?
Bueno, i de haver-hi telecabina, també.
Jo no... Jo recordo el telecadira.
Telecadira, sí.
Que era molt rústic, eh? Mm-hmm. El telecabina no el recordo, jo sí. Ja havia pelagat d'esquiar.
Bueno, veurem aquest telefèric. És cert que, com diu l'Antoni, traurà doncs autobusos a la carretera i trànsit, i
el trànsit que
serà una part, diem, també no, més amable.
I el bo que també és que moltes vegades el problema era l'arribada en cotxe. Hi havia un problema molt greu en quan tens una atracció, entre cometes, que siga suficientment atractiva perquè la gent vagi tant al pont tibetà com al Rodelker. Sí. Pues, n'hi ha un folló important, el Rodelker, sobretot, n'hi havia un folló important, sobretot a estiu, no? Sobretot a estiu.
Oh, i el telecabin, al final, és un atractiu més.
Efectivament.
Molta gent dirà, ostres, mira, que guai, no?
Sí, sí. És igual que el pujar al sol, aquell, al rellotge de sol,
sí.
No? Pues, al final, pues, sempre és una atracció, sí, i al final, sí. No... Penso que n'hi ha que fer coses d'aquestes que no tampoc pues, vagin en contra de la contaminació, del folló que puguen tenir de carreteres i dels accidents que puguen haver, perquè n'hi ha massa gent en un moment determinat, i això afavoreix que la gent vinga també. I el que vol també la gent és, com diu molt el Jordi, vol fer coses.
Sí. Passa a mi, eh? Vull dir que jo suposo que jo que ja soc gran, doncs els joves encara més.
El que sí, després, diguem, hi haurà, suposo, una llançadera que farà pont tibetà a Roc del Quer, perquè forçament no està en el cantó, i aquí fer l'enllaç, doncs, clar, hi ha una certa distància i més complicat.
Pues el millor és el primer pas per fer una arribada al pont tibetà, que és el que està ara més en boga, per dir-ho d'alguna manera, que té una activitat més gran, perquè n'hi ha coses que fer, i ara també el salt també construirà a que la gent vagi.
El salt no el faré jo, eh?
No, està divertit, eh?
Ho sé tu?
No, per la gent jove està molt divertit.
Jo no...
Sobretot quan veus la cara quan baixa. No.
Està bé.
Té que tenir el seu, el sí, sala 8,
i molta confiança amb la tècnica i amb les gomes aquestes i aquestes coses.
I la corda,
molta fe, molta fe té que tindre.
Bueno, ja veurem aquesta temporada d'estiu com es desenvolupa, però cert que ha sigut un dels atractius d'Andorra, entre altres coses també, el Pont Tibidabo, el Roc del Quer, sí. El Roig Solar. Bé, tenim per, diguem, repartir activitats als que ens venen a visitar. Bé, bueno, s'està muntant també la carpa del Cirque du Soleil, també és un atractiu més que tenim per al país.
No ho sé.
No ho saps.
Suposo que sí. Sí. A veure, quan estava ficada a la zona de la posta francesa, almenys els comerços que estaven al costat ho agraïen.
Tenien vida, sí.
Ho agraïen i deien que bueno, ara arriba el circa. Sí,
la zona Riberaigua,
de
juliol es notava. Sí. Jo estava allí i es notava. El que passa és que, com tot, n'hi ha veïns, es molesten veïns, n'hi ha gent que es queixa.
Sempre.
Bueno, pues ara ni el lloc on està ficat n'hi ha menys veïns. Igual n'hi ha també, perquè està per la caseta al costat, però bueno, a cap i a la fi és un bon atractiu, és el segon o el tercer espectacle que més persones s'atreu en el món, no? I a pesar de ser una hora només, que és més curtet que el que fan el Cirque du Soleil, però penso que és un grau atractiu anar a venir a Andorra, el que fa la gent, a l'hotel, l'Andorra i Caldea, i fer un tripac d'estos que funciona bé, i els andorrans van, el 50-40-50% són andorrans.
Jo no era mai.
Pues jo he anat tots els anys.
A mi em van dir que era pels turistes, i jo soc molt ordenat, em diu, això és per pels turistes.
No, però no està, si no s'amplien turistes, pues està bé que la gent participi, que tu pots ara treure les entrades ja per andorrans, i ara està, ja no és com abans, que pels andorrans es venia només la part d'estar dret i la part que estava sentada d'alguna manera era per el pack d'hotel i el pack de venir a Andorra. I ara, pues, no. Però de totes maneres veus el que està reservat pels hotels i els andorrans poden anar, encara que no estan molt bé, pitjor situats, però el podem veure. També és un atractiu.
Això potser torna a obrir una miqueta, no el debat, però la reflexió del famós espai multifuncional, perquè clar, muntem carpa, desmuntem carpa, ara hi ha el Classicant, sí. També hi ha un espai que està muntat, hi haurà la Fira d'Andorra, clar, tots aquests costos afegits, ho vam dir en una altra tertúlia, clar, si tu sumes tot el que ha costat durant tots aquests anys aquestes carpes muntatges...
Ja el tindria fet 10 vegades.
Ja estaria pagat i amortitzat.
10 vegades segur que no.
Estarà segur, estaria amortitzat segur. I en referent al que deies tu del Classicant, el problema que tenim és que el Classicant a 24 hores n'hi havia entrades. Vol dir que els andorrans estan esperant que es menegi o que es pugui obrir el Classicant, i en 24 hores no hi ha entrades. Si s'entenen els turistes, ara de milagre.
Tenim una sort, que tenim una oferta cultural espectacular.
Amb llocs petits també. Amb
llocs amb preus molt, molt assequibles. I està bé, que aprofitem d'això.
Això el que dius tu, Jordi...
També ve el Festival de Jazz Escaldes, que és una passada.
També, diguem, tot això dona peu a augmentar l'aforament o la proposta. Evidentment, la proposta és complicat, perquè evidentment artistes, agendes, compromisos... No tenen tampoc una...
No, hi ha molta cosa.
Un ventall... Sí, però si vols tenir, diguem, una certa representació una certa harmonia dintre del que proposes, segons el preu d'entrada, clar, dius... Hi ha artistes que tenen, per el Joan Anton Reixi, que hem tingut aquí, que s'ocupa del Classicant, no, és que hi ha gent que té, ja a l'any vista, l'agenda ja ocupada. O sigui, clar, sí, no, trobar forats...
No, segur,
és senzill.
Seguríssim. Bueno, el tema de l'aforament és un problema complex. Jo puc, si vols, ho puc relacionar amb el tema esportiu. Quan es va fer l'Estadi Nacional, molta gent va rajar enormement perquè no fèiem un estadi de 30.000 places, perquè on anàvem amb una ridiculesa de 3.500 places. Bueno, tothom tenia raó. Realment, si tinguéssim un aforament de 30.000 persones, no tindríem espai per guardar els autobusos, no tindríem policia per controlar tot això. I la immensa majoria del temps, anys i panys, seria un estadi buit. Llavors, bueno, ja dic, tothom té la seva part de raó, però s'ha de buscar sempre l'equilibri de trobar les situacions. Llavors, tindre un aforament d'una sala d'espectacles de 15.000 persones, bueno, que ompliríem una vegada a la vida?
No, però en què entre 20.000 o 10.000 i 5.000 i 800, potser n'hi hauria que trobar una solució.
Ara, el màxim que teniu, que és 800, el Centre Congressos d'Andorra?
Sí, 800 i quasi 900. És el més gran, sí. Quasi 900. Sí,
sí. És poc, és poc, i s'omple.
I s'omple.
Però també és guai veure les coses plenes i que hi hagi demanda.
I quan vas a Ordi no són 400.
Ordi no és molt petit.
Que es fa algun musical i està molt bé, perquè està molt, des del punt de vista d'acústic, és fantàstic, però quan ve qualsevol...
Sí, sí, no resta ple.
En una hora 30 s'han acabat, s'han esgotat les entrades i no pots veure ningú. I el preu és... com dius tu, és adaptiu, però és pel país. Si volem, per gent de fora, hem de fer alternatives que siguin de més a fora.
O més dates o més alternatives.
Efectivament. I dates és complicat, perquè dius tu, per l'agenda de la gent de la música és molt complicada.
Sí, sí, a vegades porten gent que dius com han lograt portar aquests personatges amb els jocs que hi ha que els estan buscant i, bueno, perquè suposo que algú, el Reig i el que sigui, fan una molt bona feina.
Sí, 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 és com el Tonyón quan va venir. Que pot pensar que Elton John venia aquí, però bueno, pues que era el país número 118 que volia visitar i no, com l'havia visitat, no,
pues aquí anem.
Vull tocar allí també, perquè vull tenir la medalla de que està també. Sí,
a tots els països.
A tots els països.
Bueno, va haver-hi la Tina Turner també, als anys 90, o sigui que...
Sí, sí, allò era, ja era una altra història, però allí llavors n'hi havia calés, n'hi havia...
Era un altre temps, eh?
Sí, sí, un altre temps.
Jo, bueno, hi va estar al Comú, el País del Comú, l'any 80... 88-89, van portar el Julio Iglesias, a Mecano, al Sabina, però és que portàvem a qui volíem, era allò, a qui portarem, no hi havia un límit, ara mateix és diferent, els diners, sí, sí, això ha canviat.
És impossible.
Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar el Jordi Cerqué de Sierra i l'Antoni Miralles amb nosaltres a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Font Bernat. Som un país de bàsquet. Morabanc Andorra a la Lliga Endesa.
Dissabte, 10 de maig a les 6 de la tarda, Morabanc Andorra, bàsquet Girona.
En directe a Ràdio Valira. Partit ofert per...
Garatge Nobreda, els professionals. Locupsa Constructora, fonaments sòlids. Bellacer, pels professionals, maquinària electroportàtil Milwaukee. Fito Vidrier, ho veuràs genial. Fusteria Frealón, innovadors amb la fusta.
Com m'agrada aquest esport. Mai por. El Morabanc Andorra juga a l'ACB a Ràdio Valira.
93.3.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb l'Antoni Miralles i el Jordi Cerqué de Sierra. Bueno, parlàvem de turistes, de forament, cerca per aquest any, per enguany, govern vol ampliar l'oferta de taxis i per als que tenen licència que puguin tenir un segon vehicle entre maig i setembre, si no ho dic malament, que tinc les dates per aquí. Hem dit, si del 14 de maig fins al setembre aproximadament, 19 de maig, per cobrir els llocs dels petits estats, per altres coses. Bé, cert que el món del taxi està una mica dividit, dues associacions, la central de telèfon, que sempre hi ha, doncs, discrepàncies. Serà potser afegir una miqueta de gasolina al foc o potser serà trobar la manera de tenir un millor servei i calmar els ànims entre ells?
Ostres, desconec molt, molt poc, desconec molt el tema del taxi, perquè vaig sempre en moto i no ho faig servir. No sé, realment, falta més taxis?
Sí,
sí,
sí, sí.
Jo dic que ho desconec, avui no és...
I si tu, qualsevol dia que plugui, tu truca a veure si tens collons que vingui un taxi. Per...
Vale. No, sí, segurament deu ser així.
I quan és o bé hivern, o bé juliol i agost, és molt complicat. Molt complicat tenir
pel tema
servei. I en Sant Julià, si tu quan vulguis, jo que visc a Xirivall, alguna vegada he trucat perquè vingui un taxi per portar-me de Sant Julià a Xirivall i ha tardat 25 o 30 minuts.
Ja dic que ho desconec, perquè m'ha semblat que...
Sí, sí, no.
Veient, et dono l'impressió que sempre en roda molts i dic que no sé si és així.
Ara, si el govern vol ampliar aquest servei, la reflexió a fer és, bé, xòfers, fa falta una qualificació, el vehicle, Clar, és tot un...
És sempre... Ara, amb el transport públic, s'ha muntat moltíssim el transport públic. Què ha passat? Que han tingut que contractar gent de
fora.
De fora, perquè aquí no hi havia suficients conductors per portar-ho. Amb els taxis, doncs, potser també passa el mateix. Evidentment, s'ha de tindre una qualificació. Hi ha un carnet específic de taxi, no?
Sí, potser, potser si en estiu no n'hi ha feina en Barcelona, però potser fa falta. És possible fer algú que vingui de Barcelona a fer aquests dos mesos i tenir
un
contacte temporal dos
mesos. Potser no ho recordeu, jo era molt petitet. Quan va començar a funcionar el turisme aquí a Andorra, a l'estiu venien els guàrdies urbanos de Barcelona a regular el trànsit amb aquell barret que es diu...
Salakov,
exacte. Que era molt xulo. Devien ser dos o tres, no crec que fossin molts. I després s'anaven i el resto de l'any no teníem guàrdies de circulació. Però si vols tenir que fer el mateix.
Bueno, potser sí, no? I després vehicles equipats, perquè evidentment el taxímetre i tota l'equipació, diguem, d'un segon vehicle té un cost, o sigui que...
Sí, i suposo que el vehicle també té que tenir unes característiques, no pots anar amb el cotxe de cada dia, no?
No, hi ha un mínim d'anys també, em sembla...
Exacte, em sembla que hi ha un mínim d'anys.
Em sembla que són 10 anys màxim que té quantat el vehicle, o sigui, clar, hi ha molts paràmetres que et dius, bé, han obert aquesta possibilitat. Ara diem quina resposta té.
Si hi ha la necessitat, però s'ha de buscar la solució. I això és una evidència.
Sí. Bueno, a part que el fet, el govern deia que les llicències, al cap de quan s'exhaureixin, es tenen que retornar a govern,
sí.
I no es fa...
No es poden fer comerç.
No es pot fer comerç.
Bueno, jo també desconeixia que era així, però també em va semblar bé. Eh? No és... En tot cas, la pots transmetre amb un familiar directe, un fill, crec, fill i... Bueno, hi havia... Molt, molt limitat, però em sembla bé, no em sembla pas malament.
Sí, cert que, bueno, sí que per exemple, agafant a França, a Espanya suposo que també, però per conèixer el tema de França, sé que segons quines zones, per exemple, a Perpinyà una llicència de taxi es reben entre 180 i 200.000 euros. Sí. Aquí estem parlant de Perpinyà, o sigui, París ni vull imaginar.
Aquí parlàvem de menys, eh?
Sí, entre 40 i 65.
Això van dir, sí. Que me'n semblen molts diners, però bueno.
Però al final és un negoci.
Sí. Traspassa el fons de comerç.
Efectivament. I, claro, tot això està canviant en Espanya en l'Uber. I en tot això està canviant també, perquè ja no... Que sigui un negoci, del punt de vista que tu treballes en el teu negoci, molt bé, però que facis negoci comprant i venent la llicència, doncs era un negoci, entre cometes, subterrani que volien eliminar també, i això també ha canviat.
Aquí tenim Uber, o sigui,
tenim alguna cosa.
Sí, hi ha una empresa que ofereix un servei similar.
Tenim alguna cosa similar.
Però és amb xòfer. Bueno, clar, l'Uber també és amb xòfer sempre.
És amb xòfer. La diferència és que hi ha un temps d'espera legal per no fer competència al taxi, que entre que tu demanes el vehicle que arriba, que el taxi l'agafes immediatament.
Sí. Sobretot si t'has pactat del servei, no hi ha problema. Demà a les 9, vine per mi.
I et ve un Uber i ja està, sense problema. El que no pots fer és parar-lo pel carrer com un taxi.
Exacte. Les diferències. Una d'aquestes coses que ve, hi ha hagut un conveni amb la ONCE, es podran doncs, beneficiar unes persones d'aquest conveni a Quindorra per la venda de butlletes de loteria, aproximadament unes 75 persones doncs, seran possiblement beneficiaris d'aquestes ajudes de la ONCE i a part de... Doncs, comprar doncs, també loteria de la ONCE a Quindorra. Bueno, és una participació que pot estar...
Em sembla estupendo.
Me sembla magnífic. He tenit l'oportunitat que una empresa, organització, ONG com la ONCE...
La potència de la ONCE.
La potència de la ONCE. Que puguen la gent d'aquí que té dificultats per integrar-se en la societat, de tenir formació, de tenir en l'escola que puguen aprendre el Braille, i que tinguin també, per una part, possibilitats d'incorporar-se a la vida laboral, sembla magnífic. I què millor anar de la mà de la ONCE, que ja sap que té experiència, que té coneixement, i que al cap i a la fi ingressa una despesa que al final repercuteix en aquesta gent. No? I això em sembla fenomenal.
Hi ha un organisme similar a França?
Respecte a la ONCE, que jo conegui, no. O sigui que vingui, diguem, a França hi ha el que en diuen la Française des Jeux, que és l'estat, sí, per dir-ho més
i
menys.
Però no té cap caràcter d'ajuda social.
No té cap part, diguem, si podem dir, filantròpica, que el que recaudeix
repercuteix en una, sèrie,
repercuteix en una certa part, diguem, per les persones que tenen deficiències. No,
t'ho pregunto perquè no em sona de res, sempre m'ha semblat una organització fantàstica, això de la ONCE, de, sí, que a més remenen, deuen remenar una de diners espectacular. Sí,
sobretot és que puguen beneficiar-se les 85 persones que tenen aquí, que n'hi ha en Andorra, que puguem beneficiar-se de tota la potència que té l'ONCE i la coneixement.
Els recursos.
I les coses que té l'ONCE, no? I això és fantàstic.
Molt bé.
És cert que parlant d'organitzacions així, potser a França, ser un estat més centralista, varen decidir que doncs, ja era l'estat que s'ocupava de les persones amb discapacitats.
Era per curiositat, no?
No, el que sí, ara que ho dius, va haver un escàndol fa molts anys enrere amb una fundació que era per la recerca del càncer, que va haver-hi un desfalcament de diners per part de directius, que va ser...
Això passa a les millors cases. Ja sempre...
Molt trist, perquè...
Molt trist.
A més,
perquè quan és una organització amb una causa com aquesta, no?
Correcte.
És que ho faci una empresa privada, i dic, sempre hi ha el xoriço de turno, no? Però amb una cosa d'aquestes...
Parlant justament d'aquesta malaltia, ahir a la plaça Germandat, a Sant Julià, 250 persones varen fer un llaç blanc humà per la lluita contra el càncer. Bé, és una feina, diguem, de cada dia, cada setmana, cada mes.
Visibilitzar el problema, que quan el tinguis, que el sàpiga tothom que existeix, que el pateixes quan passa a casa teva, però potser a vegades la gent no és prou conscient que és una cosa que ens passa i que un de cada no sé quants ens tocarà, vull dir, com més es visibilitzi, més es treballa i més es troben recursos per avançar, que s'ha avançat moltíssim, està avançant moltíssim, però encara estem lluny.
Ara, algunes vegades la reflexió que es fa és que l'avanç en societat que hem tingut, recursos, modernitat, estil de vida, també potser nosaltres mateixos hem pogut generar unes tipologies de càncer que fa un segle enrere no existien per productes, diguem,
conservants,
colorants i altres coses. O sigui que som nosaltres mateixos els nostres propis, diguem,
generadors del problema.
Del problema.
Sí, sí, jo segur que és així. Mira, aquests dies que hem estat fora, ens van explicar que quan els espanyols van arribar a Sud-amèrica, en realitat el Pizarro eren 160 castellanos contra 16 milions de natius que hi havia allà. Els van exterminar, que pràcticament. Un dels motius que és que van importar d'Europa enfermetats que els indígens no coneixien. I,
no tenen resistència.
I van diezmar la població no recordo quins noms eren, unes enfermetats que ja les teníem superades, que la gent ja s'havia autoimmunitzat, ja no les tenien. Llavors, doncs, la societat segur que està produint coses noves que abans no les teníem.
Sí, sí, l'exemple ho tenim en els intolerants a la lactosa. És a dir, el 50% d'americans són intolerants i el 75% dels d'Àsia són intolerants a la lactosa perquè no tenien hàbit de beure llet.
I abans això no ens passava.
Parlant d'intoleràncies, l'Associació dels Celíacs d'Andorra havien previst fer uns tallers i altres coses, no van trobar l'espai necessari, ho han posposat per el 20 de setembre. Cert que aquestes intoleràncies, celiaquia i altres celiaquia i altres coses, són a vegades enfermetats o patologies poc conegudes o amb una potser falta d'empatia de la societat i del sistema comercial, no? També. Però a poc a poc va agafant petjada.
Si el problema és que volem, des del punt de vista del decultiu, el blat que n'hi ha en aquest moment té 5 vegades més gluten que tenia a principi de segle. 5 vegades més gluten. Per què? Perquè s'ha fet d'una manera que sigui més productiu el blat i que després els productes que es fan en el blat siguin més fàcils de fer. I això el que ha fet és anar canviant poc a poc el tipus de blat i no sé si genètica o simplement triant una sèrie de semilles que al final han fet que tenen 5 vegades més gluten que tenia a principi d'any. I això és el que el nostre cos, però moltes vegades n'hi ha gent que ho tolera molt bé i n'hi ha gent que no. I això complica tot. I a part d'això, doncs, bueno, la indústria ha volgut buscar alternatius, com el comerç és petit i els volums són petits, el cost és car. I llavors és el peix que es mossega la cua, que al final, doncs, bueno, ara, per sort, n'hi ha solucions més fàcils, l'arribar a menjar en productes en salut és més fàcil també. Tu si vas un dia a Bèlgica o a Alemanya, si vols demanes una cervesa sin gluten. No hi ha.
No hi ha?
No hi ha.
Aquí sí, crec que tenim.
Aquí sí, aquí sí n'hi ha. Però vol dir que en funció també de la societat i de... Pues van canviant i van oferint productes i a més també està baixant el preu. El número de celíacs que han detectat per sobre dels 30 anys, n'hi ha un munt de gent que no sabia que era celíaca o que era intolerant i després de que se li infla la panxa, que no sé què, al final han detectat que el problema era la celiaquia i n'hi ha un munt de gent de més de 30 anys que estan detectats com celíacs en aquest moment, quan abans era de petitet, si no ho detectaven.
Sí, bueno, són, com dius tu, aquesta, no ho sabia, això d'aquests 5 vegades més quantitat de gluten en el blat.
Jo tampoc, però crec que té tota la raó. S'ha modificat els sistemes de cultiu de tot, el cultiu intensiu, els pesticides, el no sé què. Bueno, la rentabilitat ha fet que es busquin altres maneres i segurament, i segurament és així, no ho sabia.
I que no volem o no podem pagar. Llavors el que fas és intentar solucionar i donar una alternativa que sigui més econòmica o que arriba el producte al mercat més barat. I això el que fa dificultat moltes vegades és que, pues igual que ha passat tot, l'ús de pesticides i tot el que ha fet això és perquè sigui més productiu el camp, tingui més producció i al final surt més barat el producte al mercat. Però bueno, és el risc que tenim en la societat actual. Som molta gent i volem comprar molt barat. I això és és una horquilla, una forquilla molt complicada.
Del que dius tu, Antoni, per una conversa que tenim un enginyer agrònom em deia, bueno, és que el futur tindrà que ser coses genèticament modificades perquè utilitzar menys pesticides, menys coses, però clar, és una miqueta el que quan dius no, és que això ha sigut doncs un maïs transgènic perquè ha estat modificat genèticament. Hi ha potser una barrera encara de por, per dir-ho així, per part del consumidor que diu, ostres, ho han modificat genèticament, què m'estic ficant dintre el cos?
Vols dir que hi ha alguna cosa que no ho sigui?
Sí, però és que
ara pots menjar raïms sense pinyols, pots menjar... Això s'ha buscat, no?
A principi de segle la gent vivia 40 anys. Ara, sí. En tot això que estem dient, vivim 85, vol dir que algo fem bé.
Sí, sí.
Independentment que han fet moltes coses.
I la medicina...
Ha canviat moltes coses, però al cap i a la fi, si fora tot tan dolent, estaríem en 45,
segur.
No en 85. I la realitat és que és veritat. N'hi ha cada vegada som més gent. És igual que diu el president de Mercadona, ha dit la setmana passada en una entrevista, va dir dintre de 10 anys la gent no cuinarà.
De pena, no?
És una pena,
pena.
És una pena. I no, quan diu Juan Roig, diu això, no és que diu una campana a l'aire, vol dir que té reflexat on anem, què està passant en altres països i per on va la societat.
Però del que dius, i l'inquietant és que una cosa tan senzilla com fer doncs, un sofregit perquè et fas un plat de pasta. Clar, no és el mateix comprar-lo enllà on ja fet que te'l fas tu a casa. No és al mateix temps també. Ara, arran d'això, per un reportatge que hi havia d'una, diguem, tribu a Amèrica del Sud que tenien una quantitat de gent que era centenària impressionant, deien, aquí no tenim estrès, tenim el nostre viram i les nostres bèsties, cuinem el que cultivem i tal, tenim un cercle de vida molt tancat. Clar, forçadament aquest exemple en una societat moderna industrialitzada amb un cert ritme no és factible, o sigui que tornem a el que dèiem abans, no? Ens estem autodestruint nosaltres mateixos.
Però és que volem viure tots en la mateixa ciutat. La gent se'n va del camp, la gent no vol treballar
al camp.
La gent el que vol és anar a la ciutat perquè allí n'hi ha de tot. Com deia ma mare, és que a la ciutat n'hi ha de tot. És que és veritat, al poble no hi havia res i a la ciutat n'hi havia de tot. Pues volem tots i el que està passant en l'exemple és en Xina. En Xina està desertitzant-se tot el centre de Xina. Tota la gent viu una franja de 200 quilòmetres al voltant de la costa.
Amontonats allà.
I amontonats. Mira que n'hi ha, eh? I mira que és gran Xina. Pues està quedant-se buida Xina i està tota la societat està en 200 quilòmetres que n'hi ha de la causa de la costa.
A Lleida passa el mateix. No cal anar tan lluny. La gent se'n va dels pobles.
Claro.
Estan quedant pobles buits perquè la gent no vol quedar-se. En canvi, pues, viuen en condicions complicades a Barcelona o a les grans ciutats.
Sí, sí.
Bueno, una cosa que nosaltres aquí tenim sempre un recurrent problema d'habitatge. S'ha parlat que l'antiga clínica d'Andorra fer doncs, reformar-la i com possibles habitatges. Bueno, és un edifici que, a part de la caiguda de rocs que s'està protegint...
S'ha protegit molt bé, sembla ser, que s'ha fet unes grans proteccions que van a molts diners. Bueno, si es pot aprofitar per això, no ho sé. És una pena que en tot cas és una pena que aquell edifici hagi estat tantíssims anys
parat
a l'abandono i de qualsevol manera. Segur que hi havia aquest problema de les pedres, però no sé si és l'únic perquè també ara mateix està... A veure, tota la...
I estan fent obres.
Tota la vall d'Andorra, assegurar-ho al 100% és impossible. Vull dir, estem basquent entre muntanyes. Però, bueno, suposo
és
una muntanya. Llavors, suposo que han fet el que s'ha de fer i, per tant, serà igual de segur que la plaça de Benlloc. No? Vull dir, no crec que no ho sigui. Llavors, però si ho poden aprofitar, pues, estupendo que es pugui solucionar un problema. I dos problemes. Un, treure aquell mamotreto allà al mig i després donar unes vivendes a la gent que li fa falta.
Els forats a la muntanya sempre s'han fet en Andorra i de tant en quant cau una pedra. Això ho sabem tots. I, sí, pots protegir-ho més o menys, pots tenir una precaució, però la natura està per sobre tot el que fem. És a dir, nosaltres estem veient ara en la pluja, estem veient en el vent, estem veient tot el que passa en el món i la natura és així. És salvatge i és així.
I aixequem el cap i veiem les pedres que estan allà damunt. Ara, si un dia baixa, que de bo no baixi mai, ja pots fer el que vulguis, però és que el comú d'Andorra s'afonsarà, sí que el post més segur no està segur.
Bueno, l'última que va baixar feia 7 tonelades i pico i es va parar a prop del carrer Gil Torres. Va ser això fa anys.
Un any per Nadal?
Sí, un any i poc, sí.
No, fa un any no. Jo parlo fa molts anys més enrere, per Nadal. Que la vaig veure baixar aquesta pedra.
Claro, i va afonar-se fins a l'última que vaig veure jo, que treballava una persona que treballava en Andorra al Mil, vivia a la finca i va travessar la pedra de punta a punta tota la finca.
Ah, però això és Santa Coloma.
Ah, és Santa Coloma.
Això és a prop de casa meva.
Sí, sí.
Va entrar pel cel obert.
Sí, sí. Però,
va fer un ferit fa molts anys, eh?
Sí, fa molts anys, però és així.
Sí, sí. Bueno, on ara hi ha el col·legi Gener, de quan era petitat anàvem a jugar allà, però encara no hi havia el col·legi, hi havia un roc impressionant, que era com una muntanya, que pujàvem a Madal, i la gent vella deia, no, això va baixar de la muntanya. Però segurament sí. És una UPE, com ha dit abans l'Antonio, no?
Sí, i això ens ho va explicar l'Eduard Guillemet, que vam tenir la setmana passada a la tertúlia, és que molta gent no recorda que aquí fa 40.000 anys estàvem sota una glacera, perquè, diguem, hi havia 2 o 3 quilòmetres de gel per sobre els nostres caps i era una vall glaciar.
Sí, sí. Per això s'ha fet el vall glaciar, que està tant de nube, per això.
I per això les tarteres aquestes que hi ha de l'enclar i d'això, bueno, no tinc ni idea, jo no soc geòleg, però dona la impressió que és l'estructura d'una glacera.
Bueno, parlant de final de glacera, jaciment de la Margineda, bé, s'ha llorat més a fons per a continuar doncs, a excavacions, a recerques i tal, perquè justament el final de la glacera era a la Margineda i és on hi havia els assentaments de la gent doncs, que autòctona que estava allà a l'època, no?
Sí, sí. I vam estar fa un parell d'anys a aquesta zona, que no coneixia. Bueno, doncs està bé, saber d'on venim i què érem i què fèiem i on vivíem.
Sí, és una part, diguem, que bueno, es té que resguardar perquè és una part històrica i a part que potser hi haurà nous descobriments o hi ha coses que encara
sempre no... Sempre troben coses, saben fer-ho.
És així, és així. No? Cada vegada, pues, igual que ha passat en moltes ciutats, no? Que estan construint una finca i que et fas a fer un ratacel...
Para,
perquè una... quan es fons a 30 metres resulta que n'hi ha allí de tot. Llavors, és fàcil. Si tu has viscut en un espai on la gent vivia, o estava a vora de riu, o estava en una possibilitat de tenir gent vivint, pues, tens possibilitat de tenir... La història està a sota. N'hi ha que buscar-la.
Bueno, història que tenim, i per acabar, hi haurà doncs, una recerca i un estudi sobre els beneficis de l'aigua termal que tenim aquí a Andorra. bueno, ja...
Els caldes lo tenen, me caches
bueno, d'anar. Caldes, sí.
Els Andorra ja no es toca res d'això.
Andorra la fan ahir al...
On?
En el cremador. Fan...
Ah, ostres, que tampoc no, m'arriba... Bueno, a casa meva no arriba tampoc.
Està arribant i estan fent tota la conducció important sí, sí. De l'aigua calenta que surt d'allà. Sí. No sé si els calents podrien fer-ho també de l'aigua natural.
A l'època es havia fet, la gent tenia aigua calenta a casa de la termal.
Alguna,
ara crec que ja no...
Una part d'en Gordany i sí, algunes cases
encara
que tenen,
sí, encara inclús tenen. La calefacció els hi funcionava.
També, també, també. Bueno, són recursos naturals que es feien servir perquè hi eren i és així. Sí, sí. Molt bé, doncs, Antoni Miralles, moltes gràcies per vingut avui.
Moltes gràcies a
aquí a la tertúlia. Jordi Cerqué de Sierra, moltes gràcies per venir també avui amb nosaltres.
I això, Enric, ens ho passant la mar de bé.
Bueno, d'això es tracta, de passar-s'ho bé. Nosaltres ens tornem a trobar demà divendres per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.